Vins amb tu. Gràcies.
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, juntament amb en Borja Rigo, sa producció, en Sergio Rigo, davant de l'ordinador, en Òscar Amores, a sa part visual, Irene Font, amb els seus contes i rondalles, i en Miguel Soler, en els control tècnics, vos donant la benvinguda a l'edició 611 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris. Bon vespre, Borja Rigo.
Bon vespre.
Sergio Rigo, bon vespre.
Bon vespre, Xema.
Diumenge 22 de juny de 2025. Ahir va ser el solstici d'estiu. Aquest cap de setmana ha començat ja l'estiu. I sembla que era ahir, que era Nadal. Que, per cert, parlant de l'aviat que passa el temps, vàrem veure l'altre dia, que en Sergio ho va trobar, una notícia que deia que per mort d'una presa que han fet a la Xina, que tenen aquest, han fet aquest embassament d'aigua tan gros, tan immens, tal acumulació d'aigua, que ha mogut, molt poquet, però que diu la NASA que ha mogut l'eix de la Terra i també ha afectat en el seu moviment, en el moviment de la Terra. I què vol dir això? I del que ha fet que els dies siguin una miqueta res, una busqueta, però més llargs. És a dir, que com qui diu, podríem dir tal vegada, no ho sé, que ha ralentissat el temps. Quines coses, quines coses. Ja si un cas, si vos sembla, ho comentaré un altre dia, perquè ara anem a sumari, precisament per això, perquè el temps s'estirarà a sobre. Vinga, cinto sumari i començam.
Començarem aquest programa 611 de Font de Misteris, com ja farem la setmana passada, en la història de Pere Borgull, un personatge històric de la nostra terra que va tenir una vida singular. Qui va ser i què va fer? Després coneixerem estranyes substàncies que diuen que queden després d'haver hagut un albirament. Curiós, no? Al Contes i Rondalles de Irene Font coneixeran dues historietes referides a lotes que tenen una particularitat, tenir els cabells d'or. I vos recordeu que mos podeu enviar tot allò que vulgueu en els nostres mitjans de contacte. Llegim els vostres missatges en el WhatsApp i Telegram del programa. Apuntau, el número de telèfon és 659-1669-52. Ho repetim, 659-1669-52. Si ho preferiu, ho podeu fer per correu electrònic a fontdemisteris@ib3radio.com. fontdemisteris@ib3radio.com. També podeu seguir-nos a les xarxes socials. Mos trobareu tant a Facebook com a X cercant Font de Misteris. També a Instagram i a TikTok. Allà mos trobareu cercant Font de Misteris i B3. I per escoltar-nos ho podeu fer de diferents formes. En directe, més de sa FM, ho podeu fer a ivetres.org i a sap d'Ivetres en els vostres telèfons mòbils. I si no us escolteu en directe, podeu recuperar tots els nostres programes d'aquesta 13a temporada i de ses 12 anteriors. Ho podeu fer en el servei a la carta d'Ivetres Ràdio, a ivetresradio.com, a ses diferents plataformes de podcast i a sa nostra plana web, fondemisteris.com.
I donam amb tu, Sergio Rigo, i la teva secció Món Diversos, on, bé, ja ho vas comentar, bé, i també ho acabes de dir ara, Xumari, vol seguir en sa vida d'en Pere Borgunyi, un illenc del segle XVII, amb una vida inicialment una mica, podríem dir, pendenciera, però que en el final va acabar sent considerat un màrtir per l'Església Catòlica. I donam amb el venerable Pere Borgunyi, Sergio Rigo.
Idò, seguim en aquest Món Diversos, parlant per segona setmana seguida de la fascinant vida i obra de Pere Borgunyi, que personalment pens que, encara que el seu nom pugui sonar a algú, el que sí que és completament desconeguda és la biografia d'aquest fascinant personatge, com vàrem veure fa una setmana. Ho havien deixat just en el moment de la seva mort. Però com va ser aquesta? Idò, cremat, després de ser condemnat. Els relats són molt interessants, per dir-ho d'alguna manera, i si vos sembla, llegim alguns fragments. Concretament, en Philippe Levatcher, que l'acompanyava a ser un d'aquells testimonis, i va relatar això. Vaig prendre la decisió d'acompanyar-lo pel camí del martiri, i vaig anar, no portat per la curiositat de veure'l caminant pels carrers, tal com m'havia demanat. Vaig arribar una mica tard, just quan arribava en el cementiri dels jueus. Vaig veure quan li treien la cadena i, finalment, com encenien el foc per cremar el seu cos. Aleshores, situat a poca distància del jove i veient sa constància admirable a la qual suportava els sofriments en nom de Jesucrist i defensant la fe, el vaig absoldre. Alguns van dir que, com els soldats aplicaven el foc molt poc a poc, Pere els hi va dir: «Sembla que tingueu por i que mireu d'estalviar-me el sofriment. Poseu-me més, que quasi no sent les flames». Havent dit això, augmentaren la foguera. Les cordes es consumiren i, girant de l'oest cap al nord, aquell sant cos socorrat, les mans juntes i mirant al cel, va caure al terra. En aquest punt, tots els mahometans, en rabiosa fúria, llançaren sobre el cos el pluja de pedres que li fracturaren el crani. Després, efectivament, com van dir, va ser mig enterrat a Serena, però un fet molt curiós sobre el seu cos són les suposades relíquies de Borgunyi que van ser repartides. Per exemple, Antoni Già, un company mallorquí seu, s'acostà en el cos i li va tallar una mà per dur-la a Mallorca. Per aquesta, diuen també les cròniques, se va desprendre sense necessitat de ganivet. També curiós, no? També se van repartir un tros de crani i s'encaix de la mandíbula. Brutal. I després de la seva mort, què? La figura d'en Pere Borgunyi no caigué immediatament a l'oblit. Els que hi havien compartit esclavitud amb ell, especialment captius valencians, menorquins i mallorquins, tornaren als seus llocs d'origen amb un relat gravat a sa memòria. Un relat d'un home que havia estat exemple de fortalesa, fe i compassió fins al final. Un esclau mallorquí redimit a l'any 1655 declarà davant un frare franciscà a ciutat que mai no havia conegut cap home que estimés tant Déu com Pere Borgunyi. Un altre, de Xàtiva, relatà que Pere curava ferides d'altres en les seves pròpies mans sagnants i compartia el seu darrer mos de pa sense pensar-hi. Les seves paraules havien transcendit com sentències de consol. Aquesta vida és breu, però l'amor perdura. També hi ha constància escrita d'una entrevista realitzada pel redemptor fra Josep de la Concepció, qui recopilava testimonis per tal de valorar si s'hi podia iniciar un procés de beatificació. A l'arxiu de la Catedral de Mallorca es conserva una carta on se diu: aquest jove, que sembla condemnat a la perdició, visqué entre musulmans amb més virtut que molts entre cristians. El record de Pere començà a circular entre cercles religiosos de Mallorca. Algunes congregacions feren lectures espirituals a partir del seu exemple. Unes monges dominicanes de Palma copiaren part del seu relat en un quadern de meditacions, però fora d'aquests ambients la seva figura s'anà esvaint. El seu llinatge no tingué descendència i el seu pare, que morí poc després, no deixà disposicions en el seu testament sobre ell. Tot i això, hi ha un seguit de testimonis que mostren com si pacte espiritual de Pere perdurà entre aquells que el conegueren o sentiren parlar d'ell. A Menorca, a València i fins i tot a Roma, el seu nom aparegué vinculat a discussions sobre el martiri cristià a Orient, però cap instància eclesiàstica consolidà el seu record en una causa oficial. I així, el jove esclau mallorquí, que hagué de morir per defensar la seva fe, va restar en silenci durant més de 3 segles. I efectivament, durant 300 anys, la figura d'en Pere Borgull romangué dormida en les marges dels arxius i en la memòria dispersa d'algunes famílies i comunitats religioses. El seu nom de vegades apareixia al peu de pàgina en textos de redemptoristes, entre llistats de captius rescatats o com a exemple anecdòtic de fortalesa espiritual. Per la seva història completa havia quedat sepultada sota l'oblit i el pas dels temps. Tot això canvia l'any 2022, quan l'historiadora Rosa Mendoza, especialitzada en història religiosa i processos de captivari a la Mediterrània, publica el llibre Pere Borgull, Navegant i Martiri de la Fe, que estem citant aquestes setmanes. I que passava amb sa mà, que se va desprendre tota sola, tornàvem enrere, i de passar de generació en generació dins la família Borgull. Es conservava fins a mitjan segle XX. El 1953, Maria de les Mercedes Mir Mercadal la mostrà a sa premsa i declarà a última hora: sempre vaig veure el meu pare, que era família de Pere Borgull, vetllant per aquesta mà com per un tresor. Les despulles varen ser duites a París per fra Levatcher. Allà varen ser presentades el mateix a Vicenç de Paul. El fundador de la congregació de la missió quedà profundament impressionat. Aquest jove mallorquí digué: és el coratge que han de tenir per morir per a Jesucrist. En una carta civil, vaig veure el morir, l'aixecar el cor Déu mateix, renunciar al turbant i triar la flama. Vicenç de Paul va fer lectures devotes i recomanar als seus deixebles que demanassin per la seva intersecció. Ell va ser un alumne avantatjat de Jesús, escriví. Aquest testimoni, carregat d'emoció i força moral, es conserva avui en dia com un dels elogis més vius que Vicenç dedicà a un màrtir anònim. Gràcies a ell, en Pere Borgull, sortí finalment de l'oblit i esdevingué encara que oficiosament un model de resistència i fe. Però la història de les seves despulles no acaben aquí. La setmana que ve, en aquest món diversos, descobriran tot el que va passar amb elles i també, per què no, els suposats miracles que se li atribueixen. Què vos pareix?
La veritat és que la història de Pere Borgull, tan desconeguda, he de dir que és del tot fascinant, i a nosaltres mos fascina. La setmana passada també ho vaig dir, jo personalment li he fet molt de seguiment. No mos hauríem d'enredar.
No, de fet no, volia dir, afegir lo que estàs dient tu, que quan fem les pujades de sintonia, tant la setmana passada com avui, però si, segurament la setmana que ve, anant comentant coses i movem els braços i
mos passam notetes, sí. Jo i això. Sí, però hi ha coses que jo no cap d'estar del tot d'acord amb el que has dit. Per exemple, quan has dit que una senyora va dir que tenia ses restes perquè era família de Pere Borgunyi. Crec que no és una dada del tot, crec. Estic parlant, evidentment, no sabia de què diries. L'any 1954 se va complir el 300 aniversari de la mort i se va tractar de tornar a reprendre el cas de la seva beatificació. Però les seves restes, les seves relíquies, que al final és això, eren de la família de n'Antonio Guià i Barceló, que era el corsari que va agafar sa mà, que se va desprendre, suposadament, tota sola, després del martiri d'en Pere Borgunyi. Però, clar, tot això són petites dades que crec que el que he de fer ara és seguir calladet, com ja vaig dir, per no trepitjar res del que puguis dir. Però mireu si pot haver moltes coses al darrere. Textos antics, també, que tal vegada podríem posar una mica en entredit coses que també han comentat. Bé, és que és fascinant, però que de moment esperarem i ara farem una petita pausa i tot d'una continuarem aquí, a Font de Misteris, a IB3 Ràdio.
Tres ràdios Dial. Hi ha persones que quan venen a un centre sanitari necessiten un suport especial. Amb el nou protocol Entem-me, escurçam el temps que han d'esperar i fa impossible que estiguin acompanyades en tot moment. Com sempre, els casos urgents van primer. Ens ajudes a ajudar? Necessiten el nostre suport. Més informació a ipsalut.es. Govern de les Illes Balears.
Seguim a Font de Misteris, la sintonia d'IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A través de la xarxa mos podeu trobar a ib3.org, també a fontdemisteris.com. I jo ara vull seguir amb el tema de les gelatines extraterrestres. Jo crec que ho podem dir així, no? Ja vàrem estar comentant les setmanes passades i clar, me poso a cercar coses, en trop, crec que són xules, i clar, com podeu imaginar, les vull compartir. I venia tot això pel tema de les substàncies gelatinoses amb un origen estrany. Perquè, mem, està clar que n'hi ha algunes que sembla provat que són substàncies lògiques i conegudes, no? Hi ha testimonis que probablement es corresponen a cert tipus de fongs o de material biològic on, per exemple, es crien les larves de certes espècies. Aquestes les deixem de banda, que no mos interessen ara per ara, però sí que, com dic, vull aprofundir una mica en casos estranys. Però on començar entrant en matèria amb això que tenim en el llibre d'en Charles Fort, el llibre de los condenados. Bé, aquest Charles Fort dona nom en el que són els coneguts com a fenòmens forteans, que és una manera de dir fenòmens estranys o fenòmens sense explicació i d'origen, precisament en aquest Charles Fort, que va morir fa de més un segle. I és en aquest llibre que mos parla d'un tal R.P. Greg, del que diu que era. Hem de pensar i recordar que aquesta informació és de principis del segle XX. Diu que era un dels recopiladors dels més estranys fenòmens meteorològics i d'ell diu que té recollida l'arribada o caiguda de substàncies viscoses com a mínim en els anys 1652, 1686, 1718, 1796, 1811, 1809, 1844, etc. Quasi res. Com he dit, hem de pensar que és de fa més d'un segle, això, Vull dir que no ho va poder cercar i trobar a internet. En Ford, en Charles Ford, aclara que ell ha llevat altres referències, altres casos, imagino que per dubtosos, i també entra en matèria. Diu que en el Report of the British Association parla d'espàs d'un meteor molt a prop de la Terra entre Basford i Friburg, Alemanya, i que l'endemà es va trobar damunt la neu una massa enorme de gelatina. I aclareix que no era l'estació del Nostoc, que és com una gelatina verda, verdosa, que es produeix aquest Nostoc per un fenomen natural que està vinculat amb les aigües d'aigua, amb les algues d'aigua dolça. Diu que no té cap relació amb això. Se diu descarta. També relata la caiguda d'un meteor a Gotha, a Alemanya, el 6 de setembre de 1835, deixant a terra una gran massa de gelatina i que, a més, hauria caigut, hauria aterrat, podríem dir, d'haver submetre d'un dels observadors del fet. En un altre article d'aquesta publicació, segons una carta d'aquest grec, un tal Baden Powell, que diu que era un professor, el 8 d'octubre de 1844, al vespre, a prop de Coblença, un dels seus amics alemanys va veure caure a terra un cos lluminós a prop d'ell i d'una altra persona, i l'endemà de matí varen trobar en aquell lloc una massa gelatinosa de color gris. N'hi ha més, segueix dient en Charles Ford en el seu llibre, que segons un tal Chladni, una massa viscosa va caure amb una mena de meteorit lluminós entre Siena i Roma el maig de 1652. Per cert, 1652, és el mateix any que en Pere Borgunya va enviudar. Un altre, després de la caiguda d'una bolla de foc, hi ha qui parla de que aquesta bolla de foc, no com a bòlit o un meteorit, sinó com un objecte semblant a un globus aerostàtic. Crec que és molt curiós, això. Per cert, dic ara lo del globus aerostàtic, terrible, la caiguda d'ahir d'un globus aerostàtic a Brasil en tant de morts. És frest, frest. Bé, i d'això que deia va ser a Lusàcia el març de 1796. O una altra substància gelatinosa, després de l'explosió d'un meteorit a prop de Heidelberg, el juliol de 1811. I afegeix que en la publicació que a la nota descriptiva es diu que la substància de Lusàcia la descriu com el color i solor del vernís negre assecat. El teníem ben definit. Un altre semblant estaria recollit de l'American Journal of Science, on es diu que una matèria gelatinosa va sorgir amb un globus de foc damunt l'illa de Lehi a l'Índia l'any 1718. Podem seguir, perquè n'hi ha més. També en el llibre de Charles Ford, damunt del que ara anomenaríem fenòmens forteans, és a dir, estranys, impossibles, com tot això que estic dient, perquè aquest tipus de globus de foc que deixen gelatines, vols que et digui. I d'això n'hi ha més. A la mateixa revista diu que en diverses observacions damunt dels meteors de novembre de 1833 s'esmenten caigudes de substàncies gelatinoses. Diu blocs de gelatina blanca semblant a clara d'ou coagulada, que varen ser trobats a la terra de Parkway, a Nova Jersey. I davant de tot això, el que veig és que hi ha una, tampoc sé si dir constant, però sí que sol estar relacionat amb el que en el segle XIX anomenaven caiguda d'un meteorit. Crec que és curiós, no ho trobeu? Perquè, clar, què seria el que hauria publicat l'any 1845, que va publicar la revista Scientific American, que es va veure l'11 de novembre de 1846, quan hauríem vist un objecte lluminós a Lowellville, a Nova York, i que es va transformar en un caramull de gelea, d'una mena de gelatina. De fet, ara dit gelea, jalea, en castellà, hi havia també, o hi ha, no ho sé, el que es coneixia el que era conegut com a gelea d'estrelles, que era un dels noms que si se li donava que s'hi donava la substància amb aparença gelatinosa que es trobava just on aquí haurien d'obrir cometes, just on aterrava una estrella. Així es deia antigament, quan encara no existia l'aviació ni res semblant, no? I aquest material del que parlaven els antics no fa referència en el nòstoc o a ses, per exemple, a les larves d'animals que venen a les pluies. No, és una gelatina estranya que estaria on, com he dit, els antics pensaven que hi havia caigut un estel. Altres casos, com aquest que li hauria succeït a dos policies de Filadèlfia en els Estats Units la nit del 26 de setembre de 1950. Aquests policies, en John Collins i Joe Keenan, patrullaven amb el seu cotxe pels carrers de Filadèlfia quan anaven per un carrer tranquil prop de la cantonada de Wade Avenue i el carrer 26, si qualcú vol cercar. I els seus fars varen veure un estrany objecte, però que era molt lluent en els fars i que semblava que anava com a aterrar a un lloc obert que estava bastant a prop d'ells, no? I quan es varen acostar a investigar, els seus fars varen il·luminar un disc que estava rematat amb una cúpula i que era d'una mena de gelea vermellosa i com a tremolosa, diu que tenia 80 metres de diàmetre, 30 centímetres de gruix a la part més a prop del centre i s'anava fent estret fins 3 o 4 centímetres a la vorera. I varen tenir, diuen, la curiosa sensació de que estava viu. I en apagar els fars, el varen veure lluir amb una feble llum pròpia. Després demanaren ajuda per ràdio i varen arribar al cap d'un moment el sergent Joe Cook i l'agent James Cooper. I el sergent va suggerir que provessin d'agafar allò, aquell material estrany. Però quan l'agent Collins ho va intentar, se li va desfer a ses mans. Talment era com gelatina. I els fragments que si li havien quedat aferrats, no va estar molt a evaporar-se, deixant només, diuen, una escuma enganxosa i inodora. I a la mitja hora d'haver arribat en Cook i en Cooper allà, idò, tot això s'havia evaporat completament. Oh, vinga, un altre cas. De 7 d'octubre de 1952, els habitants de Oloron-Saint-Marie, en els Pirineus francesos, varen veure un objecte en forma de cigar que volava en un angle de 45 graus per damunt del poble i que anava acompanyat de, diuen, 30 naus més petites que tenien forma de plat. Estic parlant de l'any 52, 1952. 10 dies més tard, un centenar de persones varen veure el mateix espectacle en els cels de Gaillac, que això queda una mica més al nord de Toulouse, a França també, clar. I en ambdues ocasions, dels objectes no identificats, diuen que va caure una substància que semblava teranyina o una gasa molt fina, però que quan varen tractar de recollir-ne mostres, es va tornar gelatinosa i es va sublimar. I jo ho tornaré a demanar. Què devia ser? I aquests darrers casos me recorden a altres on es parla d'això mateix, que fins i tot li posen nom. Cabell d'àngel. No el cabell d'àngel nostre de la reposteria, evidentment, és una substància que sense saber-ne res damunt d'ella, els comentaris, les descripcions que es fan, damunt d'això solen ser semblants, no? I, a més, si són certs els casos recollits, clar, idò, tindria més interès, perquè al llarg dels segles s'hauria repetit, com, per exemple, aquest cas de 1477, del 27 de setembre de 1477, diuen, en el Japó. Segons la revista Mundo Desconocido, clàssica revista, idò, hauria sobrevolat qualque cosa lluminosa en el cel i després, durant un bon grapat d'hores, hauria estat caigent del cel una mena de filament blanquinosos. I això se suposa que seria semblant al que hauria caigut a Nuremberg el 1665, el dia 23 de març, que serien uns fils, però en aquest cas blauosos, com de seda, deien. O un altre cas, 1741, al sud de la Terra, uns filaments també com de cotó que es convertiren en una mena de gelatina que es va dissoldre. I un altre exemple, més cridadís, jo crec, seria el de Heidelberg, que haurien caigut aquestes substàncies una vegada haver esclatat, atenció, el que en el seu dia es va definir com a cossos esfèrics. O aquest altre, l'any 1881, a Milwaukee, Estats Units, va haver qui va dir que haurien caigut del cel com uns fils, semblant a teranyines, d'entre 60 centímetres i 5 metres de llarg. O també, Estats Units, Califòrnia, 1950, material com a viscós, també fils blanquinosos, que haurien caigut del cel i que s'anaven desfent, que s'anaven com a diluint. I bé, també, com a nota aclaratòria, hem de dir que es suposa que queden descartades les teranyines que, efectivament, són teranyines que es poden moure d'una banda a l'altra i que són teranyines d'aranyes joves que en massa la produeixen i el vent se les endú. Hi ha moltes imatges sorprenent, molt sorprenent, damunt d'aquestes teranyines que són reals. Se poden cercar a internet ben fàcilment. Però el que jo estic contant, en el que jo estic fent referències, seria una substància, com la del 1 d'octubre, també del 1950, però ara a Washington, que hauria caigut del cel, aquesta gran massa gelatinosa, segons s'haurien informat un policies. I el més curiós és que hi hauria més casos, com per exemple aquest, 16 de novembre de 1953, damunt San Fernando, Califòrnia, gran quantitat de material filiforme blanco parecido a fibra de vidrio. Una furgoneta de reparto de pan quedó totalmente envuelta en dicha sustancia. Ingenieros de las empresas Lockheed y Douglas Aircraft, quasi res, efectuaron investigaciones sobre el terreno. Tan pronto se tomaba entre los dedos esa fina masa fibrosa, se disolvía completamente. Hubo también dos bloques enteros de casas que quedaron envueltos por el citado material como si hubiera pasado un blizzard. Això de blizzard ve a ser, com es coneix allà als Estats Units, una mena d'huracà de neu. I, sorprenentment, no ets únic. N'hi ha d'altres relatius en aquesta mena de fils, ja siguin semblants en el cotó, teranyines o semblants. N'he citat un bon grapat que un pot pensar que són imaginacions, invencions d'algú, però és que n'hi ha un altre. Jo crec que és el cas més massiu, increïble, i et suposa que ha documentat que ha damunt tot això, damunt d'aquest estrany material que després es converteix en una mena de gelatina fins que desapareix, que era el tema del que volíem parlar. És el cas més sorprenent i a més molt, molt conegut. És el que hauria succeït l'any 1907. 13 d'octubre a Portugal. Jo suposo que molts ja sabeu quin és el cas. Una pista. Tres nins entren en trànsit. Idò, així és. Un dels estranys fenòmens atribuïts a les aparicions de Fàtima inclouen això, aquesta estranya substància que hi hauria caigut del cel. Així ho descriu un article de la revista, també Mundo Desconocido, de 1978. Diu, una observació parecida fue la que pudieron hacer las 70.000 personas que el 13 de octubre de 1917 se habían congregado junto a la cova de Iria, próxima a la población portuguesa de Fátima, en espera del milagro solar anunciado por los niños Lucía, Francisco y Jacinta. En efecto, hacia las 9, la pequeña Lucía cayó en trance y afirmó haber visto a la Virgen del Rosario con un niño en brazos. De pronto, la multitud prorrumpió en gritos y todos se arrodillaron al surgir de entre las nubes un enorme disco plateado, 1907, que giraba con gran velocidad y parecía lanzarse contra el gentío. Al mismo tiempo, fueron cayendo del cielo delgados filamentos plateados de cabello de ángel, como si fueran copos de nieve. Una muchacha comparó la sustancia que se le había caído sobre el hombro con delicadas florecillas que deshacen en nada al menor contacto o soplo. Parecidas precipitaciones de lluvia blanca se registraron el día primero del aniversario de este fenómeno, así como el 13 de octubre de 1924. Eren restes de teranyines, de fongs, partícules aèries tipus pol·lens o semblants, o realment estem davant de qualque cosa estranya vinculada amb els que actualment podríem conèixer com els ovnis? El cas de Fàtima és un cas molt conegut, et suposa que ben estudiat, també amb polèmica, clar, com el de casos d'aquests, però això que mos ocupa particularment també mos ho descriu en Patrick Harpur en el seu llibre de 1995 de l'editorial Atalanta, Realitat Daimònica, que diu: en realitat, les visiones de Fàtima estaven rodeades de hechos daimónicos. Además, por lo visto, son únicas en el sentido de que la señora que se apareció ante Lucía, Francisco y Jacinta el 13 de mayo de 1917 no solo les prometió regresar el 13 cada mes hasta octubre, sino que realmente lo hizo, a diferencia de las falsas promesas de tantas figuras daimónicas. Al principio había dicho también que revelaría quién era y lo que quería solo en su última visita, cuando realizara además un milagro para convencer a todo el mundo de que era real. Cuando se propagó la noticia, un gran número de personas acudió cada mes para ver cómo los niños se comunicaban en estado de éxtasis con su señora. En la penúltima visita, el 13 de septiembre, había cerca de 30.000 espectadores. A mediodía, la hora señalada, el sol se debilitó y el ambiente adquirió un color dorado mate. Entonces, digo, textual: en el cielo sin nubes, un globo luminoso apareció de repente ante los ojos de la multitud perpleja, moviéndose de este a oeste. Se deslizó suave y majestuosamente surcando el cielo, mientras una nube ligera y blanca envolvía a la encina y a los niños. Al mismo tiempo, una ducha de rosas blancas o pétalos de rosa cayó de lo alto, disolviéndose antes de tocar el suelo. Atenció a la nota aclaratòria que fa a continuació. Diu: a los ufólogos les gusta ver las rosas como cabello de ángel, una frágil sustancia de aspecto delicado que a veces cae o cubre los alrededores tras la aparición de un ovni. Crec que com a resum mos pot encaixar, no?, una mica. I bé, també amb el tema d'aquestes estranyes substàncies, que tot venia per això, que queda molt per dir, molt, com per exemple això altre, ni més ni manco que les materialitzacions dels coneguts com a ectoplasmes. Un tema també en la seva controvèrsia al llarg del temps, crec que a dia d'avui ja no és tan important, però sí que va tenir la seva importància molta fa anys, quan l'espiritisme modern, no? I un dels que parlava de tot això va ser el reconegut en Sir Arthur Conan Doyle, el creador d'en Sherlock Holmes, la seva Història de l'espiritisme, on mos diu: los estudios de ambos se desarrollaron entre 1908 y 1913, recogiéndose el fruto de ellos en la obra de Madame Bisson, los fenómenos llamados de materialización, y en la de Schreck, Notting, fenómenos de materialización. El método que empleaban consistía en obligar a Eva, que era ese medium, a que se desnudara bajo su estricta vigilancia y a que se pusiera una bata desprovista de botones y atada fuertemente a la espalda, solamente le quedaba libre los pies y las manos, eso era para evitar manipulaciones. De esta suerte era llevada a la habitación donde se verificaban los experimentos y a las que no entraba nunca fuera de aquellos momentos. A un extremo de la habitación había un pequeño espacio cerrado con cortinas y abierto solo por delante. El objeto de aquel espacio acotado era concentrar el vapor ectoplásmico. Diu, describiendo los resultados obtenidos por ambos, el sabio alemán dice: muchas veces pudimos comprobar que por un proceso biológico desconocido surgía del cuerpo de la medium una materia semifluida al principio que poseía algunas de las propiedades de una sustancia viviente, sobre todo la facultad de cambiar, de moverse y de asumir formas definidas. Y añade: podría dudarse de la verdad de estos hechos si no hubieran sido centenares de veces verificados en el curso de pruebas laboriosas bajo condiciones tan variadas como rigurosas. Sí, és aquella substància gelatinosa que antigues i farestes fotografies sembla sortir, fotografies en blanc i negre, aquesta substància que sembla sortir del cos d'un a una mèdium. Però bé, crec que aquella seria una altra història. Bé, volia fer una mica un resum, he contat molt de casos, és de Fàtima, crec que és fantàstic. Bé, és que clar, és que és de Fàtima tot ho és. Com per exemple això altre, també, ja que estic amb el llibre de Realitat Daimònica d'en Patrick Harper, diu: los niños de Fátima también vieron un ángel tres veces antes de que apareciera la Santa Virgen María. En la primera ocasión un fuerte viento sacudió los árboles y encima de ellos surgió una luz, diu, más blanca que una pila de nieve. Al acercarse adoptó la forma de un joven transparente y resplandeciente de luz. Se anunció como el ángel de la paz, cambiándolo en la segunda ocasión por el ángel de la guarda de Portugal. Bé, però... El que deia, que és fascinant tot això que he trobat d'estranys i viscosos materials. Eh? Però ara bé, poden tenir relació amb allò encara més sorprenent que mos va contar en Borja o d'altres que hem comentat, o per altra banda, tot té una lògica explicació.
Tres ràdios, música. Fem un tento.
Ja tenim aquí la nostra senyora de brioix i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa, 2 litres d'aigua per persona... Hi ha d'haver un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de la padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a porar les coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6, a IB3 Ràdio. Tèntol. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va la cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
Seguim a Font de Misteris, a sintonia d'IB3 Ràdio, a ràdio pública de les Illes Balears, a Menorca, mos podeu trobar en el 88.6 de la freqüència modulada. I aquesta sintonia vol dir que anem ara en la secció que nosaltres anomenem Contes i Rondalles, on Irene Font cada setmana mos du qualque rondalla, qualque llegenda, qualque contarella que li hagi cridat l'atenció. Bon vespre, Irene.
Bon vespre, Xema.
Com us dus per avui?
Bé, com és habitual, amb la intenció de relacionar-ho tot, has parlat d'una mena de cabell d'àngel. I d'allò duc un parell molt breu, on el protagonisme o té la descripció dels cabells dels personatges. No són cabells d'àngels, són cabells d'O. Estan estretes del treball d'Eulàlia Bullix i Mercè Maura, titulat Manual del Rondallaire, editat per la Magrana, que a la vegada estan basades en altres clàssiques com les de Maspon i Labrós, Verdaguer o Amades, entre d'altres. Anem idò amb la titulada La nena dels cabells d'or, que conta tal que així. Hi havia una vegada una dona que era molt pobra. Un dia va anar a fer llenya al bosc i li va sortir un gegant que estava molt enfadat perquè ella li robava la llenya i per aquest motiu es disposà a matar-la. La dona li va demanar que li perdonés la vida i que si no era per ella que el manco ho fes per la criatura que esperava, perquè estava embarassada. El gegant acceptà deixar-la marxar, però li imposà una condició. Al cap d'un any li havia de donar el fill que tindria. A la dona ni li queda altra opció que haver d'acceptar aquell tracte. Passats uns mesos va tenir una filla, una nena que tenia tots els cabells d'or. Però passat l'any des que havia arribat a l'acord amb el gegant, ella li entregà a la seva petita, en aquella nineta de cabells d'or, que a partir d'aquell moment se l'endugué el gegant al seu castell. Allà, perquè no es sentís tot sola, el gegant li va donar 3 companys, un moix, un ca i un esquirol, i ell cada nit li comptava els cabells. Thank you. Un dia, a prop del castell, passà un príncep colcant el seu cavall, que quan veia l'Al·lota es va enamorar de cop. Es va atracar a ella, es varen posar a xerrar i ell li va demanar un cabell. L'Al·lota va pensar que el gegant s'enfadaria molt si trobava que li faltava un cabell i per això no volia donar-li. Però el príncep seguia insistint i li digué que podia posar com a excusa que havia estat el moix qui l'havia arrabassat. Tant insistir que l'Al·lota finalment li donà el cabell. Ben aviat, el gegant s'adonà de que faltava un cabell. Es va enfadar molt i va demanar explicacions de com havia succeït. Ella li digué que havia estat el moix, i quan li va dir, el gegant, directament, se n'anà cap al moix i el matà. Dues vegades més va tornar a veure el príncep a l'Al·lota dels cabells d'or, i cada pic li demanava amb insistència un altre cabell. Ella va accedir les dues vegades, i les dues vegades va donar la culpa a les seves mascotes, i el gegant, com havia fet amb el moix, es va matar. Temps després, el gegant va mostrar a l'Al·lota dos rossers meravellosos que tenia al jardí. Un feia roses blanques i l'altre roses vermelles. Si tirava un pètal blanc, sorgia un rierol. I si tirava un pètal vermell, una flama. La noia d'amagat va agafar pètals del roser blanc i pètals del roser vermell. Quan el príncep va tornar, aquest pic, en lloc de demanar-li més cabells, la va convèncer de fugir plegats. Així que varen decidir partir. El gegant, quan es va adonar que s'havien escapat, es va posar a perseguir-los. I quan ja era a punt d'atrapar-los, ella va llençar els pètals blancs, que es van convertir en un riu molt ample i cabalós. El gegant va aconseguir travessar-lo, amb molta dificultat, i quan ja estava a punt d'agafar-los, ella el que va fer va ser llençar els pètals de color vermell, que es van convertir en una foguera tan gran que ara sí, el gegant no va poder travessar-la i va morir cremat. D'aquesta manera, el príncep i l'Al·lota pogueren fugir. Arribaren a palau i es van casar. I anem amb l'altre. Ja vos adelant que és una versió resumida, però que té un gir inesperat. Ara veureu, està basada també en altres anteriors i clàssiques d'un partito La doncella dels cabells d'or i conta tal que així. Una velleta li va donar a un rei una serp dient-li que així podria entendre el parlar de les bèsties. Per això, el que havia de fer era menjar-se-la. El rei se'n va al cuiner del palau perquè li prepari, però li prohibeix de totes tastar-la. Però el cuiner no li va fer cas, la testa, i descobreix, a través de la conversa entre dues mosques, que ha obtingut la virtut d'entendre el parlar de les bèsties. El rei demana al cuiner que li serveixi una copa de vi, però sense vessar-ne una gota. La disputa d'uns ocells per la possessió dels cabells d'or d'una doncella distreu el cuiner, que, clar, podia entendre el que deien. Per això es distreu i vessa el vi. En càstig per haver-lo desobeït, el rei el condemna a mort. Només el perdonarà si li porta la doncella dels cabells d'or. El cuiner es va posar en camí i, gràcies a la seva virtut, s'assabenta de les dificultats en què es troben alguns dels animals que es va trobant i els ajuda. Salva unes formigues amenaçades pel foc, dona el seu cavall a uns corbs que han perdut la mare perquè se'l mengin i compra un peix que es disputa amb dos pescadors per tornar-lo a la mà. Els animals agraïts li ofereixen el seu ajut si es troba en una dificultat que els cridi i ells hi acudiran. Els pescadors el duen al palau de la princesa dels cabells d'or. Arribat a la casa de la doncella dels cabells d'or, la demana el seu pare per al rei. El pare li posa 3 tasques com a condició per endur-se a la lota. La primera, trobar 7.000 perleres escampades pel bosc, la segona, recuperar un anell perdut a la mà i després omplir unes carabasses amb aigua de la mort i aigua de la vida. Crida a les formigues, que l'ajuden a plegar les perles. El peix li ajuda a trobar l'anell i els corbons que li omplen les carabasses. El rei li posa encara una altra prova. Ha de triar la doncella dels cabells d'or entre les 21 filles amb els cabells tapats. Una de les mosques que havia conegut al principi del conte l'ajuda posant-se al nas de la noia. El cuiner entrega la doncella al rei i aquest ordena la mort del cuiner i la preparació de les bodes amb la doncella. Un cop mort, la doncella demana el cos al rei i el frega, primer amb l'aigua de la mort i després amb l'aigua de la vida. El cuiner ressuscita més jove i més vell. Davant d'aquest fet tan meravellós, el rei va voler que fessin el mateix amb ell. Així que el maten i el freguen amb les aigües, però com que s'equivoquen d'ordre, el rei roman mort per sempre. El cuiner i la doncella es casen i hereten el regne. Bé, aquesta segona és bastant reduïda, però bé, una cosa que m'ha sorprès molt d'aquestes dues rondalles és com es fa servir la figura de la mort amb tanta naturalitat. Teòricament estaven pensades per a infants, però hi trobem situacions com matar mascotes sense gaire explicació o fins i tot casar-se amb un cadàver. És bastant impactant. De fet, en el llibre consultat, Manual del Rondallaire, que crec que es veu que és del segle XX, vull dir que ja és bastant antic.
Bé, perdona, antic tampoc m'ho han de passar. Segle XX,
antic per jo.
Antic per tu, perquè és dels anys 90 del segle XX, però entenc cap a on vas. Digues, perdona.
I doncs, això, que aquest aconsella per aquestes dues versions un auditori, per la primera de 5 a 7 anys i per la segona a partir dels 8 anys. Realment et fa reflexionar sobre la diferència que hi ha amb la sensibilitat actual, contingut que a dia d'avui seria impensable. També em crida l'atenció, i m'ha fet certa gràcia, que sovint quan un protagonista vol aconseguir alguna cosa, ha de fer tota una sèrie de tasques que no tenen res a veure amb el seu objectiu final. Per exemple, recuperar un anell al fons de la mà o omplir unes carabasses amb aigua. Bé, tot plegat forma part d'aquesta lògica absurda i màgica que tenen les rondalles, però no deixa de sorprendre cada vegada.
Estic totalment d'acord amb tu i és vera aquesta observació que fas. Clar, el llibre, el Manual de Rondallaire aquest, és de més meitat dels anys 90 del segle XX, però clar, has dit en el començament que estava basat en altres històries anteriors i clar, mos han d'anar i d'això a principis del segle XX on no hi havia, podem dir, tant de miraments. Sí que hi ha coses que són constants amb altres rondalles, com per exemple els animals en els que tu ajudes i que després ells t'ajuden, que té una lectura senzilla, fàcil i evident, però després està tota aquesta altra part que és més estranya, no? El per què maten per matar, o el que has dit de matar-me en el cuiner i li donar-me el cadàver per ses noces, no? Crec que és molt curiós. I de la primera sí que ha hagut una cosa que també mos duria molt en els anys de final del segle XX, que seria aquesta part de quan tinguis el fi me l'has d'entregar. Una miqueta m'ha recordat en aquella llegenda que el grup Mecano va convertir en cançó, no? Hijo de la Luna. Però per això, que com sempre tot el que podem extreure d'aquest conte i d'aquestes rondalles que amb aquesta part crec que has dit absurda, i també màgica. M'ha encantat. Gràcies, Irene.
Gràcies a tu, Xema. I bé, anava a dir fins la setmana que ve, però crec que tenim vacances la setmana que ve, o sigui que fins l'altra setmana.
Val, i ho dius en antena per posar-me en el compromís i deixar-ho clar. Perfecte. Res a dir. I de fins d'aquí dues setmanes, Irene. Gràcies.
A tu.
Hem arribat a la fi del programa d'avui. Esperem que hagués passat una estona agradable i que hagués pogut treure qualque cosa de profit d'aquesta font de misteris. I bé, quan estava preparant el programa, me va venir al cap per aquestes utopies de la mitjanit del dissabte, ara del diumenge, i Vetres Ràdio. Me va venir una semblança per mort d'un poema i per aquella substància que diuen que queda un pic agut un estrany succés al cel. I he estat pensant en aquells successos tan freqüents en els cels en el darrers temps, a l'Europa de l'Est, a l'Orient Mitjà, ara encara més, en la intervenció dels Estats Units, ja ho veurem. I no m'oblid d'altres bandes i altres castes de successos sempre semblants. I els que veig a les notícies, dia a dia, minut a minut, un degotís de vides que es perden, un constant caramull de morts, evitables, morts que només són comptades com això, com a xifres, dins un món on cada pic és més freqüent trobar-se casos en els que una assenyalen els altres, diguent-se allò del i tu més, no? I mentre, a tots els nivells, seguim perdent el de sempre. Els que normalment són emprats com això, com a xifres, com a part d'un joc efímer, com a la pròpia vida. Com també ho era tota aquella substància gelatinosa de la que m'està parlant, no? Que deia que malgrat tractar-se, voler vendre'ns que ho tracten en sutilesa, a sort de la veritat, el que es fa és això, emprar-ho pel profit d'uns pocs, que com tots els altres, una mica més o menys, però que també la seva vida també serà això, transitòria, volàtil, perentòria, i com a molt quedarà qualque petjada, sovint petjades que un voldria que fossin conses, que queden a la sorra, vora de la mà, que s'esborrin en saigo, no?, i que ningú se'n recordi mai més. Però bé, si història posa cadascun el seu lloc, i si hi ha justícia divina, tant de bo, encara més. Mentrestant, jo segueix veient, indignat, a les notícies, com cada mort, com cada desgràcia humana, evitable, no fa més que generar més odi, més patiment i més desgràcia, amb una cosa tan meravellosa, tan màgica, tan miraculosa, però tan feble com a la vida. I bé, com deia, tot això venia per la caducitat, no?, d'aquell producte que quedaria, aquella mena de cabell d'àngel, aquelles teranyines, i tota aquesta reflexió m'havia vengut al cap per aquest poema, precisament. Aquest poema, perquè ja sabeu que quina millor manera que acabar la setmana que amb una mica de poesia. I doncs, en aquest cas és un sonet d'en Baltasar Coll Tomàs, de 1947, que duia com lema La vida es trencadissa, i que diu... A les branques de vella llimonera, de fulles esmeradigna i tot en flor, una aranya petita i matinera anava embolicant el seu fil d'or. Tingué fet aviat la teranyina, més prompte amb un no res ja s'afongué. La seda que filava era tan fina que el pes lleu d'una fulla la desfé. La vida estrencadissa, ja pensava, com el fil que l'aranya va teixir. És com subtil bambolla que s'esbrava, és com boira que passa fugissera, és somni breu que un dia tindrà fi, és vana il·lusió, folla quimera. I bé, en la mateixa línia per acabar, d'en Joan Manuel Serrat, abocant en Antonio Machado, del passado efímero. Allí, Pau, bona nit, gràcies per la vostra companyia i fins la setmana que ve.
Este hombre del casino provinciano que vio a Carancha recibir un día tiene mustia la piel, el pelo cano, ojos velados por melancolía, bajo el bigote gris labios de hastío y una triste expresión que no es tristeza, sino algo más y menos el vacío del mundo en la oquedad de su cabeza. Aún luce de Corinto terciopelo, chaqueta y pantalón abotinado, y un cordobés color de caramelo, pulido y torneado, tres veces heredó y tres ha perdido, al monte su caudal dos ha enviudado. Solo se animan tenazar prohibido.
Escoltau IB3 Ràdio.